Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Veus locals. El fenomen social que ha estat el programa Eufòria, del qual s'espera ja la següent temporada, té participació sabadellenca al moll de l'os de la producció. I és que el seu director musical és el Jordi Covino, que és de la ciutat. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, doncs mira, teníem moltes ganes de parlar amb ell perquè té moltes, moltes facetes. Jo crec que us endureu moltes sorpreses, encara que evidentment és un personatge nostrat que el tenim molt present, perquè ha fet moltes coses, té molts cops amagats i avui els volem descobrir, si no dona temps. Doncs Jordi Covino, benvingut.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Doncs molt contents de veure't assegut aquí. Estem acostumats a veure't assegut a la cadira d'Eufòria, avui et podem tenir més a casa.
A fer de dolent, pobres.
T'ho han dit això, que ets el dolent de la pel·lícula?
Bastantes vegades, sí, però no ho soc. No ho soc, t'ho juro.
Com et defenses? Quin és el teu argument?
Bé, jo estic amb els nanos, amb els concursants de cada any i l'any que ve també. Estic cada dia amb ells, vull dir, és que clar, jo em passo, excepte els dissabtes que descansem, jo em passo diumenge segur. Dilluns a vegades no, però dimarts, dimecres, dijous i divendres estic amb ells, als assajos, ajudant-los, o sigui que jo tinc un mano a mano amb ells i també em sap greu a mi poder nominar-los, no?, i fer-los a la zona de perill. Però jo sempre demostro. No sóc gratuïtament com altra gent que diu, anar, et faig fora perquè no em caus bé. No, jo demostro que han fet una errada a les afinacions, que és la meva part, i evidentment és el que és un concurs.
Tela, això del bar musical és filapril, eh?
Bastant, bastant. Però d'això es tracta el programa, no? És una de les gràcies del programa, penso.
Precisament en aquest programa, clar, la gràcia és que portes tota una experiència d'una trajectòria que portes tu, que precisament has tocat totes les tecles, no?
Bueno, unes quantes, alguna en quedarà.
Per exemple, anem a repassar una mica. A veure si ho dic bé, eh? Qui era? David Lyme? Es pronuncia així?
Era un alter ego meu de fa molts anys, quan jo era petitó, tenia 15 anys.
15?
Sí, 15 amb el primer disc, anava a fer 16. Anava a fer 16, però el primer single que vaig trobar va ser amb 16, a l'època del Max Mix, gloriosa.
Max Mix, compte,
sí,
eh?
Sí, esclar, fa molts anys això.
Va córrer molt allò, eh?
Molt, molt i per tot el món, a més a més. Va ser molt curiós aquella experiència de 4 anys.
De fet, oi que diguem, corregeix-me si m'equivoco, es va crear com una etiqueta que tenia a veure amb Sabadell, no? I com l'Italo
sí,
Sabadell...
Sí, el Sabadell Sound, li deien.
Sabadell Sound.
Això ho va crear un bon amic, que és el Xavi Rossell, que estava al diari de Sabadell, era el cronista d'espectacles, i se'm va inventar això, va córrer per la premsa i es va quedar aquest nom, com a l'Italo Sound, doncs el Sabadell Sound.
O sigui que tenia un cert parentiu també, no? Perquè una mica anava per aquí també el que cantaves.
Sí, aviam, nosaltres seguíem una mica la línia italiana del l'Italo Disco que es feia llavors en aquella època, eh? I clar, l'adaptàvem una mica aquí, però era el mateix so.
I tu això de una mica ara el que et toca jutjar dels altres,
sí.
Com et feia sentir estar allà a l'escenari, les coreografies?
Home, no és fàcil, eh? Jo no és fàcil estar a les coreografies, recordo. A més, aleshores, quan jo gravava discos com a cantant, no teníem ni autotune, ni teníem gravació digital, ni res, gravàvem cinta ampla d'aquella de 24 pistes, i aquí, qui no cantava, no es podia afinar ni tocar res. Diferència que ara sí, no? Que no passa res, que és una eina, no? El que passa és que, clar, jo que hi he estat sobre l'escenari, entenc molt bé quan estic a Eufòria, no juzgant, perquè no nominant o assessorant els nanos, sobretot assessorant-los una setmana, sé lo difícil que és posar-se davant i gent que molts no tenen experiència. Són nanos que entre 17 i 20 i pico d'anys, que pobrets, molts no han pujat mai a un escenari. De sobte es troben a l'escenari amb molta gent i de sobte quan acabem a sobre fem un Sant Jordi davant de quasi entre les dues 36.000 persones, imagina't. O sigui que...
Allò, per fer boca.
Sí.
Escolta'm, i a partir d'aquí tenies els teus temes i ja vas anar ampliant, però com una massa d'oli immensa, el tema de compondre, no?
Sí, jo bàsicament els meus temes els composava jo quan jo cantava, al principi com a David Lyme. Els composava jo. I què va passar? Que com que jo era compositor, em vaig dedicar a composar pels altres. Va arribar un moment que em vaig cansar d'estar a sobre de l'escenari. Van ser 4 anys, jo crec que va ser als 19-20 anys. Vaig estar als 15-16 fins als 19-20 i vaig dir, el que m'agrada més és estar a l'estudi de gravació i composar per a la més gent. I és el que em vaig dedicar a composar. I doncs, tenia tenia certa gràcia i van començar a passar coses.
Que valent per això, no? Per part teva, dir, mireu, realment, encara que això no sigui molt vistós i molt d'allò, a mi el que m'agrada és l'altre.
Sí, és el que m'agradava, és la meva vocació de sempre. Jo sempre he sigut, bàsicament, de vocació compositor i productor. Tot i que canti, però no.
De fet, els més joves, que ja no són tan joves, però com que ja saps que tot torna, ara es torna al Bola de Drac famós, tu tens un pes molt important en la Bola de Drac.
Sí, vaig fer les tres primeres temporades de Bola de Drac. Al principi, a més, vaig fer la producció musical de les bandes internacionals i, a més, la versió castellana, la que es passa en espanyol a Espanya i tota Centroamèrica, la veu soc jo, a més, canto jo. O sigui, que ja van dir, no tenim que la cante, bé, la canto jo. Sí, ja està.
El cas era fer-ho, no?
Sí. D'això es tracta.
Escolta'm, i també vas tocar el tema música de pel·lícula, també vas estar per filmes...
Sí, vaig fer moltes músiques per pel·lícules. De fet, he fet bastantes i algunes amb Goya. Per tapes, vaig fer la producció musical, després vaig escriure cançons, que precisament va ser quan vaig conèixer el Luis Fonsi. Vaig escriure una cançó per una pel·lícula que es deia La força de mi corazón, i arrel d'allò hem seguit treballant amb Luis i jo. Ell començava la seva carrera fa 16 o 17 anys i va ser una de les primeres cançons que van cantar i li vaig escriure jo, Luis Fonsi. I després hem anat veient, i a més som amics i treballo amb ell, i he gravat diverses coses, sí.
De fet, pràcticament et relaciones amb artistes de tot el món, no? Si heu d'estar junts és un far de viatjar, això.
Bastant. Mira, abans d'ahir vaig tornar d'Itàlia, que vaig estar 4 dies gravant a Itàlia. Ara tinc un estudi de gravació a Londres, també, propi, i allà treballo bastant. Allà treballo molt per molts artistes, tant nacionals com estrangers. Vull dir, sobretot llatins molts, Centroamèrica també, però també anglesos, anglosaxons bastants, sí.
I això, Jordi, pots triar tu una mica? Saps que hi ha una part que toca fer-la encara que dius, home, aquest si no em vinguis a buscar, doncs mira, com quin equilibri busques?
Intento buscar l'equilibri amb gent que em motivi. El que passa és que la feina és la feina i poder hi ha coses que et motiven més que altres. També puc dir-te que no n'hi ha cap que no em motivi. Digues, ostres, això és... No, em motiva. Has de saber-li trobar el què. El moment maco d'extreure-li coses. Hi ha artistes que coincideixen amb moltes coses i altres que menys, però tu passes bé amb la part que t'agrada de cada artista.
Amb la qual cosa, tu també ja saps una mica què li has de donar a cadascun, no? Allò de demanar, no demanar coses rares a qui no te les hauria de donar.
No, i saps què passa? És tot molta psicologia. Jo crec que l'artista és psicologia. La feina del productor, de la nostra feina, productor musical, és tenir molta psicologia, perquè quan et pot venir... Aviam, no és el mateix treballar quan he treballat amb el David Bisbal o amb l'Alejandro Sanz o amb el Pablo Alborán, per posar exemples, que treballar amb una Toni Braxton o una Alan Parsons. Vull dir, són... o gent així, no? Vull dir, o qui diu això, d'uns Morat, que són de Colòmbia, o un Sebastián Yatra, que també li produït, són mentalitats diferents. Aleshores, t'has de ficar molt amb l'artista, no? I és una feina molt psicològica a l'estudi. Molt de saber si t'està caient, si t'està desanimant, si està eufòric, i saber-lo portar. O sigui, és un 50% psicologia i un 50% música.
Ara estàs dient noms que em sonen, per exemple, d'alguns temes que hem trobat en el disc de la Marató. T'has de bloquejar dates per la tardor per fer-lo o què?
El disc de la Marató està acabat, quasi. Ja l'hem acabat de gravar. Que a mi em queda una cançó de totes les que he fet, que aquest any he fet 6, em sembla, 6, sí. I està acabat. Nosaltres anem amb molta antelació al disc de la Marató. De fet, ens n'anem a Londres també d'aquí 15-20 dies a fer el mastering a Abbey Road, al mític estudi.
Sí, els Beatles?
Sí, allà anem.
Per tant, aquesta feina l'has fet durant l'estiu o inclús primavera?
Primavera. A primavera ja estava fent algunes coses. A l'estiu també, perquè he tingut feina. El que passa que ha sigut una mica dur perquè jo tenia el programa Eufòria i, clar, em dona molta feina a mi el programa Eufòria. És quasi absorbent. Hi ha 4 mesos de la meva vida que els dedico quasi bé a Eufòria. I aleshores tinc gent que treballa per mi, en els quals van supervisant i vaig controlant, bàsicament. Però el disc de la Marató és una cosa que vull fer jo. Llavors, imagina't, si jo tenia lliures els dissabtes que em deixa Eufòria a TV3, doncs ho feia els dissabtes, i quan no podia, doncs a les nits. O sigui, que ha sigut durillo, eh? Porto 2 anys sent una mica durillo, però m'encanta fer-ho, no passa res.
Clar, però amb el que m'estàs dient, veig que encara és més Tetris, no? Encaix de cada cosa, que no pas dir, mira, durant aquests mesos no em busqueu.
No, és Tetris total. I a part em surten altres produccions que no t'ho dic, que són Disney, estic fent per Netflix, moltes coses que la gent s'encaixa, sí o sí. O sigui, treballo de diumenge a jo.
Sí, perquè a més, aquest encaix que deies amb Eufòria, per exemple, aquest tipus de talent, no?, d'ajudar a l'artista que comença, que s'està formant, ja estaves en els Operacions Triunfo,
sí, oi? Jo vaig estar a l'1 i al 2, però com a productor extern. És a dir, Operacions Triunfo vaig treballar amb el David Bisbal, evidentment, amb la Gisela, vaig treballar amb Manuel Carrasco, a la segona part, vaig treballar amb la Bet, i treballat amb molts artistes d'Operació Triunfo, sí.
Clar, però tu que has estat a les dues bandes, sí. No? Ara quan veus que el públic, a vegades, potser per falta de fer-se la idea del que suposa el global d'aquesta feina, sí. Sembla que només els doni el mèrit amb ells, què penses de dir, escolta, hi ha tota una gent treballant per aquesta creació?
Quan parles del programa o quan parles dels discos?
Dels discos, per exemple, discos. Del Bisbal?
Sí, aviam, bàsicament, mira, Bisbal, la primera cançó, el primer gran exercici, les vaig escriure jo, que era El Corazón Latino, que és lletra i música meva, i a més la producció, i ens van vendre 4 milions de discos, i ens van donar un Grammy, igual, moltes coses, és molt maca aquella feina. Per mi és suficient, jo penso que la nostra feina com a productors, quan estic a darrere, és fer brillar l'artista, això és la nostra feina, i si aconsegueixes això ja ets feliç.
I això una mica ho pots transmetre també en els concursants que tens ara a Eufòria?
Ho transmeto. Ells ho tenen clar. Jo crec que ha avançat molt la nostra feina perquè s'ha donat molta visibilitat a la feina del productor musical. No és com abans, abans ningú sabia qui era el productor, quin composava, només veien el cantant i tal. Ara hi ha molta visibilitat i la gent, a més, a través de les redes socials, les xarxes socials, ha ajudat molt a que la nostra figura estigui molt present. Llavors, ajuda molt i sobretot els nanos es respecten molt. Perquè, clar, els nanos quan arriben a Eufòria i comencen a treballar amb mi, per exemple, tant com amb mi com amb els altres coaches, saben l'experiència que tenim i ens respecten moltíssim. Hi ha un respecte a admiració mutu, no? D'un cap a un altre, això és maco.
Això ajuda que hi hagi menys joguines trencades, que tothom vagi entenent que aquí s'ha de treballar en equip i que has de respectar la feina dels altres i no hi hagi el típic que es pensa que és Déu a la Terra?
Mira, hi ha una cosa que té de bona aquest programa, Eufòria, parlant d'això, que és que una de les coses perquè la vaig acceptar treballar el programa és perquè treballar en equip. És a dir, tu pots anar-te al carrer per fer uns coros malament al teu company, que ha passat moltes vegades. Pots fer una actuació magnífica individual, però si desafines fent els coros amb un company, te'n vas al carrer. Llavors això crea una feina d'equip i unes sinergies que és molt maco. Si ho veieixo a dintre, realment són una pinya tots els nanos, eh? No hi ha hagut mai cap mal rotllo entre ells, jo no he vist cap, al contrari, hi ha molta germanor i s'ajuden uns als altres, entre els altres, perquè saben que se necessiten. Ells, tant quan fan com solista com quan estan de coros, es necessiten uns als altres.
Parles de la feina d'equip, però jo m'has d'explicar el secret de com tu fas per estar tanta estona entre tanta gent de Terrassa que tens allà.
Això és molt perillós. Tenim una colla amb això, és brutal. Mira, aviam, jo estic rodeat. Tinc el Miqui, que el Miqui és... Bueno, me l'estimo com si fos un germà, perquè ens coneixem molt abans que ell fos a Operació Triunfo, quan encara es feia maquetes. El Lilami, que és un encant, és massa alt perquè sembla que me'l foten al costat i és que fot 2 metres al tio i el Miqui i jo som més baixets i sempre me'l foten al costat, però bueno, tinc el Lildami, tinc el Miqui, tinc aquest any que hi havia la Carla aquest any de Terrassa, però hi havia diversos, però és que a més, qui més hi ha de Terrassa? Espera, qui més hi ha? Que n'hi ha més, eh? Estem rodejats de Terrassa i sempre estem a la mateixa conya, Terrassa-Sabadell, Sabadell-Terrassa, no? Aquest any, sortosament, que he tingut a la Natàlia i el Carlos, menys mal que em recolzaven. Bueno, l'any passat també tenia una persona que m'estimo molt, que és el meu poble on visc ara, que és el Triguell, que era veí meu, a més, a Sant Quirze del Vallès, que jo ara visc, fa anys que visc a Sant Quirze, i me l'estimo molt, el Triqui, també, sí. Sí.
Déu-n'hi-do, deies això que amb els terrassencs, sí. Amb el Miqui, de molt, molt abans de que la gent comencés a saber ni tan sols qui era.
A mi el Miqui, t'explico una anècdota, no sé si hi haurà temps que te l'expliqui, però bueno, el Miqui, jo recordo que el vaig conèixer en una festa, jo he col·laborat sempre a l'Hospital Sant Joan de Déu, doncs, perquè m'agrada ajudar la gent, els nens, és la investigació del càncer infantil, no? I en una festa privada que vam fer, el Miqui estava també com a voluntari en aquella festa, i me recordo que em va dir: ostres, tu ets el Jordi Cubino? Dic, sí, tal. Et deixo un CD, van al cotxe a buscar-me un CD que estava gravant. El nano encara no havia fet res. I jo vaig sentir-ho el dia següent, em va agradar molt. I el dia següent el vaig trucar. No, el dia següent no, perdona. Vaig viatjar i a la setmana següent el vaig trucar. I li vaig dir: tio, m'agrada molt, vine a l'estudi. I el tio va dir: no, és que no tinc diners per pagar-ho. És igual, ja t'ho pago jo, tu vine al nostre estudi. Vam quedar a parlar al cap de 2 setmanes i al cap de 2 setmanes em va trucar que l'havien agafat per Operació Triunfo. O sigui que això és l'anècdota amb el Miqui, imagina't. És que conec el pare, la mare, és igual que els concursants d'Eufòria, conec el pare, la mare, els germans, clar, ja ve tota la família, i agafes molta amistat, però molta amistat, i vas a casa seva, inclús, eh? Jo he anat a casa de molts dels pares dels concursants, perquè és tot com una família, és molt divertit.
Escolta'm, hem d'acabar l'entrevista.
Cap problema.
Però et demano que em triïs un tema musical per posar la cirereta.
Buah, això és molt difícil, perquè és que m'agraden tantes cançons. Quina puc dir-te? Jo sóc un fan terrible de Queen. És, per mi, Freddie Mercury és la gran referència vocal del segle XX i el XXI, perquè pobre no va arribar, però pel segle XX. Pues, evidentment que m'agraden moltes coses actuals i tal, però per mi ell una veu privilegiada. I a mi qualsevol cançó que em posis de Freddie Mercury em serveix.
Jordi Cubino, moltes gràcies per venir connectats.
Una forta abraçada a Sabadell.
With you, I'm caught in a dream and my dreams come true. So hard to believe.